Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Enmig de la guerra oberta del Partit Popular, Pablo Casado reuneix en unes hores amb els presidents autonòmics del partit. Amb aquesta decisió deixa fora de la trobada la principal protagonista de la batalla interna, la madrilenya Isabel Díaz Ayuso, perquè el líder del PP madrileny és Pío García Escudero. Sobre la reunió d'aquesta tarda, Guillem Porçals, politòleg, ha explicat a l'Estel Migdia que dels 17 barons que té el Partit Popular, 16 estan en contra de Casado.
La mateixa gent que li desitjava sort i que ànims i estem amb tu tot, dos dies després estava en contra seu demanant-li la dimissió. I quan se sap que ha plegat, perquè en el cas de la reunió de aquesta vesprada amb els barons, només Ana Beltrán, que ha sortit amb ell de l'hemicicle quan ha marxat, juntament amb Terol i Montesinos, és l'única baronesa que està a favor de Casado.
Amb tot plegat, Porçals ha sentenciat que ni el PSOE ni Vox estan tranquil·les amb la situació que estan vivint els populars i que ara caldrà veure si el partit opta per la moderació, escollint com a nou líder del partit el gallec Alberto Núñez Feijóo. I el Tribunal Constitucional ha rebutjat per dos vots particulars el recurs de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentència que el va condemnar per desobediència per haver mantingut inicialment la pancarta dels presos i els llaços grocs al Palau de la Generalitat en període electoral l'any 2019. Aquesta condemna, recordem, va comportar la seva inhabilitació i l'avançament electoral. Segons la sentència, Torra hauria d'haver garantit la neutralitat del Palau de la Generalitat en període electoral en tant que màxim responsable i representant de la gestió dels edificis públics. També remarca que no va ser condemnat per les seves idees, opinions o manifestacions, sinó per l'incompliment d'uns requeriments derivats d'un ús inadequat dels edificis públics. I d'altra banda, pel que fa al conflicte entre Rússia i Ucraïna, Ernesto Pascual, expert en conflictes internacionals, ha explicat a l'Estel Migdia que s'ha d'anar en compte amb el tipus de sanció econòmiques que s'imposen a Rússia perquè, de retruc, podrien afectar l'economia mundial i, sobretot, la població russa.
Fer patir a la gent que està guanyant diners a Rússia i que a la vegada alimenta el govern rus potser és una mesura pública de publicitat en aquest sentit i física, perquè els faria patir molt més que grans mesures que a la vegada podrien condicionar tota l'economia mundial.
Pascual també s'ha referit al polèmic reconeixement de les repúbliques prorusses d'Ucraïna i ha explicat que era una situació que de facto ja era així perquè el territori en qüestió concentra molts russos. I el sindicat UGT ha convocat aturades parcials als busos de TMB coincidint amb el Mobile World Congress per reclamar el retorn de 25 milions d'euros que durant 18 anys es van deixar d'abonar als treballadors per un error comptable. Concretament, hi haurà vaga entre 9:15 i 11:15 del matí, de 5:15 de la tarda a 7:15 del vespre i de 10 de la nit a mitjanit entre el 28 de febrer i el 3 de març. I un centenar d'operaris han aixecat aquest dimecres a l'Hospitalet de Llobregat la Gran Carpa, on a partir del 17 de març el Cirque du Soleil representarà Lucía, l'espectacle inspirat en la riquesa de la cultura mexicana. Aquest és el primer muntatge de la companyia canadenca a Europa després de la pandèmia i el retorn a l'Hospitalet, on hi té la seva seu al sud d'Europa fins al 2030. Lucía Herrero, coordinadora de compres i administració del Cirque du Soleil, explica que l'espectacle Lucía viatja amb 65 tràilers que transporten 2.000 tones de material i equipament. L'equip està format per 43 artistes, 37 tècnics i 25 administratius. I ara els esports en Pau Massip.
Esport en directe al darrer partit de la Copa Arnold Clark. Les espanyoles que estan jugant contra Canadà i no han guanyat cap de les anteriors trobades contra Alemanya i contra Anglaterra, que van acabar les dues amb empat. L'equip de Jorge Vilda ha sortit amb Dolores Gallardo a la porteria, Leila Wahabi, Mapi León, Ivana i Sheila García a la defensa, Alexia Putellas, Guijarro i Aitana Bonmatí al mig del camp i a la zona atacant amb Atenea del Castillo, Jennifer Hermoso i Marta Cardona. Ara mateix s'està disputant en el minut 33 de joc i el marcador continua 1-0 amb gol d'Alexia Putellas. La blaugrana ha estat l'encarregada de marcar el primer gol i us anirem informant de com avança aquest partit. I en actualitat blaugrana, el Barça ja és a Nàpols, on demà juga el passi als vuitens de final de l'Europa League. L'única novetat a la convocatòria respecte al darrer partit és Gerard Piqué. Memphis Depay i l'Englet encara s'estan recuperant de les lesions, malgrat haver entrenat amb la resta del grup durant aquesta setmana. A 7:15, el tècnic blaugrana, juntament amb el porter Marc-André Ter Stegen, donaran la roda de premsa prèvia al partit. Encara en clau blaugrana, ja es coneix l'horari del proper clàssic que correspondrà a la 29a jornada de Lliga. El partit es jugarà el proper diumenge 20 de març a les 9 del vespre al Santiago Bernabéu.
Gràcies, Pau. Tindrà més informació d'aquí una hora a les 5. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Cuida's Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat a pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuida's Week Barcelona. Driving Values Forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 5 minuts i hi ha moments a la ràdio en els que un es disposa a viure un gran moment, una gran oportunitat. Sobretot perquè aquesta és una conversa, la que anem a tenir a continuació, que ens posa al davant a una persona a la que admirem profundament, un senyor amb el que ens hem anat a dormir moltes nits molt tard i una persona que cada vegada que obre la boca ensenya. José María García, señor García, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias por tantos y tan inmerecidos elogios en tan poco tiempo.
Bueno, pues los que se merecen, ¿no? Los que ha ido cosechando a lo largo de los años. Ahora hablamos de usted con calma, pero hoy es una fecha obligada la que nos ha hecho girar la cara a ese 23 de febrero de hace 41 años. ¿Qué poco consciente era usted hoy hace 41 años a esta hora de lo que le iba a tocar vivir a usted directamente y en primera persona, ¿no?
Pues efectivamente, así es.
¿Cómo lo recuerda aquello, José María?
Lo recuerdo, la verdad es que no fue muy positivo, yeah. No fue deslumbrante, más bien fue ya con el tiempo creo que una torpeza infinita de quienes quisieron hacer algo para lo que pienso en la distancia, que ni para eso estaban preparados.
Yo. En cualquier caso, desde lo que es una experiencia profesional, hay momentos en la radio, ¿no? Los que hemos hecho mucha radio a lo largo de la vida sabemos muy bien que hay momentos en los cuales da inicio el auténtico festival de la adrenalina, ¿no? Que sí. Es el momento en el que a uno le toca ponerse en directo y dar la cara ante lo que sea, ante aquella cosa que suceda, ¿no? Y en este caso, coger la unidad móvil de la cadena SER y viajar hasta el Congreso para convertirse en la voz de algo que tenía a todo el mundo absolutamente enganchado a la radio, porque todavía era una pesadilla demasiado cercana a la dictadura, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad y cuánta profesionalidad es necesario para hacer frente a un momento como ese, ¿no, José María?
Bueno, yo creo que la responsabilidad es evidentemente lo que marca la pauta. Pero bueno, no solo esa noche, aunque fue algo excepcional, sino todas las noches. Es decir, cuando tú hablas para tantos miles y miles de gentes, debes de pensar lo que dices, decir lo que piensas con absoluta sinceridad, pero con una tremenda, tremenda responsabilidad por el daño que puedes hacer, porque te estás confesando realmente.
Claro. José María, ¿uno se acostumbra a vivir alejado del micrófono?
Sí, sí, perfectamente.
Perfectamente.
Perfectamente. Yo no tengo, pues como otros muchos compañeros con los que hablo, el problema radica en escapar de la nostalgia. Pero realmente llega un momento que si tú sabes ocupar racionalmente las horas de tu día, que no dejes que anide pues ni la pereza, que no permitas que te obliguen a retrotraerte, tú cumples. Y además, todo tiene que evidentemente pasar. Ahora cuando me dicen, porque no tiene nostalgia.
Yeah.
Pues no, mi tiempo ha pasado y ahora hay que dejar a los más jóvenes que también hagan lo que hemos hecho.
Claro.
Mejor o peor otros.
Déjeme que le cuente una pequeña anécdota personal, pero que le incluye a usted. Yo empecé la radio muy joven, con 18 años. ¿Se acuerda usted de Radio 80 Serie Oro?
Sí, claro.
Bueno, pues en Radio 80 Serie Oro, que era la segunda cadena de Antena 3 de radio, donde usted cada noche a las 12 abría Super García en la Hora Cero, aquí en Barcelona, en el Paseo de Gracia 96, para ser más exactos, lugar que usted conoce perfectamente porque más de una vez le vi pasar envuelto en todo su equipo hasta llegar al micrófono, ¿no? Siempre recordaré aquellas noches en las que de repente usted cogía y se ponía a hablar del Fútbol Club Barcelona y la que se liaba ahí. Es decir, cómo todos los teléfonos de Antena 3 de radio en Barcelona empezaban van a sonar todos simultáneamente de gente absolutamente indignada con sus palabras, ¿no? Qué importante lo que hacía en aquel momento, qué importante llegaba a ser y qué difícil debía ser José María García, ¿no? También en aquel momento, ¿no?
Pues yo no me daba cuenta realmente, pero sí es cierto que lo que he tenido claro desde siempre es que la unanimidad es propia de tontos. ¿Por qué? Porque te habrá pasado a ti. Hay un hecho. Unos te quieren, otros te odian, otros te ignoran. Bueno, pues es nuestra vida.
Claro.
Ha sido nuestra vida.
Claro. Bueno, y ahora que se hace radio viendo a la vez lo que se dice en las redes sociales, ¿no? Te das cuenta cómo de manera inmediata tus propias palabras pueden generar blanco y negro a la vez, ¿no?
Sí, está claro. Lo que pasa es que entramos en un terreno muy resbaladizo. A mí, por ejemplo, yo creo, o sea, creo que es el presente, creo que, no sé si tendremos, si Dios nos lo dará vida para vivir todo lo que nos espera, los adelantos, todas estas cosas. Porque claro, supongo que te habrá pasado a ti. Yo recuerdo, por ejemplo, una Vuelta Ciclista a España, las Vueltas Ciclistas a España, pero las primeras, donde íbamos por los pueblos de este querido país, pues arrancando teléfonos de los bares para hacer las conexiones.
Vaya.
Imagínate qué diferencia con hoy.
Claro. Yo recuerdo el primer... Esto se va a convertir en una conversación de batallitas, pero yo recuerdo la primera transmisión que hice por un teléfono móvil con una manifestación, y el teléfono móvil pesaba como 8 kilos y tenía una autonomía al menos de 6 o 7 minutos, ¿no?
Sí, y luego se acababa y...
Exacto.
Pero es que además no es que llevabas un móvil, es que llevabas un armario.
Es verdad, es verdad. José María, ¿le gusta la radio que se está haciendo hoy?
No, pero perdóname.
Sí.
Tutéame.
Vale.
Por favor.
No, yo encantado de la vida. ¿Te gusta la radio?
Muchas gracias.
¿Te gusta la radio que se hace hoy? ¿No?
No. La radio que oigo hoy no. Mira, nosotros hemos luchado muchísimo por nuestra profesión, por nuestra comunicación radiofónica, y hemos llevado a la radio española al primer puesto de Europa. No es esta radio de ahora, no es esa independencia, no es esa responsabilidad, no es ese peregrinaje detrás de la noticia. Ellos mismos están degradando y degradando esa bendita y bonita profesión. ¿Por qué? Porque yo entiendo, hay primero hay un problema económico importantísimo. Hoy la práctica totalidad de medios de comunicación, y hablo de auténticos imperios en su momento, están prácticamente en quiebra técnica.
Claro.
Quiebra económica.
Claro.
Solo hay dos empresas que, bueno, reparten muy saneados beneficios porque se ha instalado el duopolio televisivo. Eso lo instaló alguien, un presidente del gobierno, que no sabía y luego lo certificó otro que sabía más o menos igual que el otro. Absolutamente nada.
Yeah.
¿Cómo puede una una televisión, por ejemplo, española, renunciar a algo que nos hace tan poderosos como la publicidad?
Yeah.
¿Cómo puede hoy alguien que no conoce el medio, que no ha tenido un micrófono en la mano, cómo puede convertirse de la noche a la mañana en el director? Mira, yo tengo la ventaja que he pasado por casi todas las emisoras, Cadena SER, bueno, perdón, Radio España,
sí.
Cadena SER, Antena 3, La COPE, Onda Cero. Bueno, me queda Radio Taxi, pero espero que todo se pueda andar.
Vale.
Y he tenido anécdotas con todos los directores.
Claro.
La más, a mí, la que más recuerdo, no voy a dar nombre porque no quiero molestar a nadie que no pueda defenderse. Lo que le he tenido que decir a la gente se lo he dicho, pero dándole la opción de que se explicara, que se defendiera. Llego a una nueva emisora y el director, cordial, correcto, pulcro, culto, me dice: señor García, ¿me permite que le acompañe dos o tres días a la Vuelta Ciclista a España? Digo: director, no tengo que autorizarle nada. ¿Quién manda aquí? Pues, pero, no, es que quiero ir. Y digo: pero por algún motivo especial. No, por aprender. Y digo: bueno, pero yo creí que llegaba sabido. O es que le han tocado la lotería o los ciegos.
José María, ¿qué fan soy del dominio que tienes de la pausa? Porque la pausa implica un punto de reflexión en tus palabras que se ve muy poco hoy en medios de comunicación, ¿no?
De reflexión, uh-huh. Y también en el que oye, en el que escucha, de atención.
Uh-huh. Ciertamente. Recuerdo cuando Manuel Martín Ferrán era director general de Antena 3 de Radio, que una vez...
Fíjate qué diferencia, sí. Perdóname que
te interrumpa. Por favor.
Qué diferencia, qué profesional que nacía, que a los 17 años ya estaba dirigiendo cosas.
Es verdad.
Ese sí que lo tenía que aprender, ese sí que tenía que enseñarnos, al menos a mí cada día.
Él decía en aquel momento que cuando una cosa se podía explicar con cuatro palabras, no se tenían que utilizar cinco.
Efectivamente. Era un sabio en todo.
Ciertamente. Ayer nos dejó otro gran sabio, José Martí Gómez, una persona con la que yo he colaborado mucho tiempo en diferentes programas de radio. Él decía que antes el periodismo era distinto, era más romántico. Y posiblemente no le faltaba razón, ¿no, José María?
La tenía total. Antes el periodismo era otra cosa. Era una lección de vida, un modelo a seguir, con las excepciones, pues con las excepciones que hay en todas las profesiones.
Lógicamente. Cuando hoy, por ejemplo, lo estábamos comentando, ¿no? Cuando decíamos, a ver qué programas se están haciendo ahora en la noche, ¿no? Y hemos hecho un pequeño repaso de los principales espacios a nivel estatal, ¿no? Radio Nacional, Onda Cero, la SER, la COPE, un poco todo eso, ¿no? Y de repente alguien ha dicho, bueno, y no te olvides de la televisión. Y me ha puesto el ejemplo del Chiringuito, ¿no? Porque es información deportiva, efectivamente, o porque
no,
es espectáculo.
No,
o porque es espectáculo deportivo, iba a decir.
No, pero no es ni espectáculo.
A ver.
No es información, no es espectáculo. Es un desaguisado vergonzante y vergonzoso. Desde el que lo paga hasta el que lo hace.
¿Y cómo entiendes el éxito de este tipo de apuestas, José María?
¿Y cuál es el éxito del chiringuito?
Bueno, tiene unas audiencias bastante aceptables, ¿no? Diríamos.
No, no. Unas audiencias, 200.000 oyentes, lo mejor 300.000, yo creo que es un fracaso total, al margen de que está concebido con los pies. Ahí buscas a 4 o 5 tonetis y ya está.
Señores que chillan mucho, ¿no?
No, señores que no dicen una verdad. Yeah. Señores que no son independientes. Señores que no son plurales. Señores que le pueden decir hoy blanco y pasado negro. Y lo peor de todo. Nosotros hemos estado, por ejemplo, un número considerable de informadores deportivos y que la gente a lo mejor se peleaba por decir de qué equipo eras. Y nadie lo sabía. Hoy hablan en primera persona. Hemos ganado.
Ya, ya. Bueno, José María, déjame que te diga, y es una broma, pero tú muy del Barça no eras, ¿no?
Pero fíjate mi biografía. Bueno, yo estoy... mi mujer se llama Montserrat. Uh-huh. Mi suegra era catalana.
Bueno, perdona, debajo de mi casa, que vivo en la Sagrada Familia, tengo una peña del Madrid. ¿Sabes? Es que eso no quiere decir nada.
No quiere decir absolutamente nada. Pero te quiero decir, a mí, por ejemplo, en Nou Camp me declararon persona non grata.
Ya ves.
Simplemente porque cometí un delito. Criticar, juzgar, cumplir con mi obligación. En el Bernabéu me quemaron después de que un presidente dio 1 millón de aquellas pesetas a una peña. Bueno, peña o, entre comillas, a los famosos ultrasur. Uh-huh. En Zaragoza quemaron una unidad móvil de Televisión Española porque pensaron que yo me había refugiado allí, porque pedían un penalti y yo decía que no era penalti. En Las Palmas, cuando estaba la Unión Deportiva en primera división, uh-huh, por decir lo que ellos, por no decir lo que ellos lo que querían huir, pararon el partido y todo el estadio al unísono, godo, godo, godo. Yeah. Bueno, te podría decir... ¿De qué equipo he sido? De ninguno.
Yeah. Déjame decirte...
Pero es sí, curioso.
Sí.
Por eso te digo que cuando me metía con Núñez, el mini Lendakari, se metían conmigo. Pero cuando aprendió, pasó, y yo dije que era, ahora sí, un auténtico presidente, también se metían. Pero bueno, me ha tocado esto, pues como a otro le toca otra cosa.
Fíjate qué curiosa es la memoria, que recordaba perfectamente aquellas noches en Radio 80 con todos los teléfonos sonando y sin embargo se había ido de mi mente y me ha venido cuando has hablado de las unidades móviles, que yo luego estuve unos cuantos años, ¿sabes? Elisenda Roca, ¿no? Pues con Elisenda Roca en el Viva la Gente, aquí en Barcelona, siendo las unidades móviles, yo llevaba las unidades móviles de Antena 3. Y tú no sabes la de gritos que yo me llegué a llevar por tu culpa. porque era tremendo. Tú la decías por la noche y yo me lo comía por la mañana.
Claro, claro.
Qué fuerte.
Es, bueno, pero te ha animado un poco la vida y además eso ha reforzado tu coraje y también tu independencia.
Y si ahora me dices chupóptero, entonces ya me haces el hombre más feliz del mundo, ¿no? Porque a mí me encantaba ese dominio absoluto del adjetivo, pero... ¿no? De decir exactamente lo que querías decir, ¿no?
Ya, pero pues, ten en cuenta, te habrá pasado a ti y a Elisenda y a todos los otros compañeros. Lo hablaba con Luis del Olmo hace años. Cuando hablas para una población de oyentes fieles tan amplia, pues tú tienes que esmerarte, porque a lo mejor el universitario te va a entender todo.
Claro.
Pero hay otro que no. Y entonces hay que, intensificar la audacia para conseguirlo. Cuando tú le llamas a alguien abrazafarolas, lo entiende el arquitecto y lo entiende el peón. ¿Qué es un abrazafarolas? Alguien que carece de personalidad y que abraza hasta las farolas.
Sí, sí.
Un lametraserillos. ¿Qué es un lametraserillos? Un lametraserillos, pues es el que también carece de todo sentido y va haciendo la pelota a todo bicho. Un chupóctero, su mismo nombre lo dice. El chupóctero, por ejemplo, es un mal árbitro. ¿Por qué? Porque el soplapitos. ¿Qué es un soplapitos? Pues un árbitro, alguien que sopla un pito.
Un pito.
Pero si lo sobra, sopla con criterio, es un buen árbitro. Si lo sobra, si lo sopla sin ningún criterio, es un soplapito. Pero en fin.
Y el día que hay un que te dedicabas a coser toda esa retahíla de adjetivos tan fantásticos, pues claro, eso era de alguna forma, entre otras muchas cosas, lo que alimentaba esas audiencias absolutamente millonarias que cada noche seguían a Super García en la
hora. Dice un periodista importante de este país, que además es como mi hermano, Raúl del Pozo.
Ya ves.
Que tengo un récord mundial, que es que me he hecho millonario con 20 palabras. Y le digo, hermano, no estamos de acuerdo. Porque las 20 palabras son muy, muy sencillas. El caso es ser justo en la correspondiente aplicación de esas definiciones.
Claro. El decir siempre la palabra adecuada en el momento justo, ¿no?
Y a quién le corresponde.
Y a quién le corresponde, efectivamente. Has hablado de independencia y de pluralismo. ¿Pero eso existe todavía?
Desgraciadamente, yo creo que ha desaparecido. Creo que ha desaparecido, pero en todos los órdenes. No solo en el periodismo deportivo. Tú ves ahora el periodismo político. Ya no te hablo del mundo rosa, de los cuchifletas, pero tú fíjate la imagen que da el periodismo político. Cada sujeto o sujetillo, da lo mismo que sea O que A, o E, va a lo suyo. Ya no se ocupa ni preocupa. Nosotros tuvimos, y estoy hablando de los principios del 70, un director que fue una institución en este país, un director de periódico. Yo estaba antes de la radio en el diario Pueblo, uh-huh. Emilio Romero. Y entonces me decía, una noticia no es noticia si no está contrastada por todas las fuentes posibles. Bueno, pues eso hoy se ha traducido a no permitas que la realidad te estropee una noticia.
Es verdad. La inmediatez.
Fíjate lo grave.
¿No? La inmediatez también, ¿no, José María? El tema de Internet, claro. Seguramente, ¿no? El ser el primero.
No, pero pero la inmediatez siempre ha tenido que ser. Pero fíjate, hablas de las redes sociales. Uh-huh. ¿Cuántos han enterrado que están todavía vivitos y supongo que coleando?
Yeah.
Entonces, y luego que es la lucha hoy, la lucha desaforada por el clic, clic, clic.
Sí, sí.
Sin ese clic no comen.
Está claro. Me entiendo perfectamente, ¿eh?, cuando decías hace unos cuantos minutos que no echas de menos el micrófono, ¿no? Pero fíjate que esta conversación surge como consecuencia de que efectivamente hoy se cumplen los 41 años del 23F y fuiste la voz, ¿no? Fuiste aquella persona que todos estábamos completamente angustiados y estábamos siguiendo lo que tú desde ese coche, ¿no?, desde esa unidad móvil con un micrófono en la mano nos ibas contando, ¿no? Y fue una historia brutal. Eso que hemos comentado hace un momento del Festival de la Adrenalina, ¿no? Ese momento de la adrenalina no lo echas de menos, más allá de la radio, ¿eh? Pero ese momento en el que...
No, porque tengo algo que me cubre esa parcela.
¿Ah, sí?
Yo tengo, en su momento, yo fui un gran aficionado al fútbol sala. Uh-huh. Tengo ahora mi equipo, que es el Movistar, y no sabes la adrenalina que... Porque además es un deporte rapidísimo, que en 2 minutos puede cambiar todo. Tensa los nervios, tensa todo. Eso sí cubre parte de aquella parcela.
Claro. José María, déjame decirte que para mí es un regalo que tú hayas estado hoy aquí, que todavía estés en este momento con nosotros. Si algún día te cogen las ganas de decir, yo ya haría un ratito de radio, pues aquí tienes tu rincón. No somos Radio Taxi, no somos Teletaxi, pero si quieres incluso llamamos a Justo Molinero y le hacemos una oferta pública de colaboración. Lo que tú quieras.
Pues muchísimas gracias y bueno, ha sido un placer esta conversación y como en su día fue un placer coincidir con tantas y tantas buenas gentes. Me recuerdo ahora, por ejemplo, que lo conociste muy bien, a Luis Ángel de la Viuda.
Ya ves, claro.
Y nada, un saludo cordial para todos y un abrazo muy fuerte para ti y para toda tu gente.
Bien, lo mismo te digo, déjame solamente una broma para acabar. Cuando ahora le cuentes a tus amigos que te han hecho una entrevista, ¿qué vas a decir de mí? ¿Que soy un abrazabrolas, un soplapitos o un chupóptero?
No, un profesional.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, José María.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Adiós.
Radio Estel.
No és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 4 minuts de 4:45. No sé vostès què pensen, però hem viscut una història fantàstica. Recordant d'entrada aquell 23F, efectivament, no? Però sobretot recordant tants i tants dies, tantes i tantes nits, com hem pogut viure gràcies a la figura de José María García, el botanito, a Super García en la hora cero, que l'he vist, jo no sé vostès, no? Però l'he vist molt en forma, molt, amb un esperit molt crític, com sempre ha tingut, tremendament personal, com sempre ha tingut. Josep Martí Blanc, avui hauries d'haver vingut aquí a l'estudi. Bona tarda, Josep.
Hola, Toni.
Hola.
Bona tarda.
Que teníem el botanito, que teníem a Super García.
Tenies el botanito, els tres.
Què et sembla?
Doncs, pues estupendo. M'hagués agradat vindre, però estic a Madrid avui.
Estàs a Madrid
avui. Així que no us puc acompanyar.
Vaja, vaja. Tot bé per Madrid? Fa calor? Tot bé?
La terra de la libertat.
Sí. Ostres.
I de la sangre fresca, però de les aceres.
Però has anat per qüestions personals o professionals? Ho dic perquè, clar, és probable que demà passat veiem un article teu a La Vanguardia parlant del senyor Casado, com ja hem vist, d'altra banda, no?
He vingut per feina.
Molt bé.
Però he aprofitat per veure... He gravat un xarco de... un toll de sang de Casado.
Déu-n'hi-do, eh?
Museu del Prado. Hi ha un cartelet que posa sangre de Casado.
Ja veus.
I l'he gravat.
Escolta'm, no ho fem mai, això. No ho fem mai, no ho he fet mai, eh? En aquests 112 programes que portem. Però sí, m'agradaria saber la teva opinió sobre tot això, Josep. Deixa'm que t'ho pregunti avui. Com has seguit tota aquesta història? I ara entrem, amb el tema del llibre. Però com has seguit tota aquesta història, tu?
Pues jo coincideixo amb els que pensen que el de Ayuso ha sigut un catalitzador per enfonsar un lideratge dèbil i que no havia quallat, i que en un lloc tan important com és Madrid pel Partit Popular, doncs un lideratge que no ha quallat, amb, no direm que amb una bufada suau, però en un temporal, pues se l'han dut per davant. És a dir, amb cinc dies... un lideratge consolidat no se'n va pel desguàs. Passi el que passi. Quan algú mor en 5 dies en política, és que els fonaments eren molt, molt dèbils.
Clar, clar. El senyor Casado, en principi, ha de tenir més temps lliure a partir d'ara, i, per tant, li podríem recomanar, no?, la lectura d'un bon llibre, no? No sé en què t'has fixat avui, Josep.
Avui et porto un llibre tan xulo.
Sí?
Sí, perquè... A mi em costa definir-lo, perquè te diria, mira, és un llibre de geografia, és un llibre d'enginyeria, és un llibre de filosofia, és un llibre de geografia, i cap definició seria la correcta, perquè és tots aquests llibres. Mm-hmm. I és un llibre que ha publicat Pòrtic, que va ser Premi d'Assaig Carles Rahola el 2021, que el firma Josep Vicenç Boira, que és un geògraf de la Universitat de València, conegut pels lectors de la Vanguardia, mm-hmm. i que ha trobat la manera d'escriure un text sobre algo que en principi als nostres orients els hi pot semblar, dir, escolta, pues si no t'interessen els trens, ja m'explicaràs, llegir-te un llibre de trens, que és del que va això. Mm-hmm. Bueno, pues el corredor del Mediterrani, vist amb els ulls d'un home que pues, si t'he dit al començament que el llibre costa definir-lo perquè és moltes coses alhora, no? Doncs és el llibre d'un home que explica des de molts angles de vista el que probablement, jo el senyor Boira no el conec, però dona la impressió que aquí hi ha explicat des de molts angles el que és l'obra de la seva vida, que era intentar fer realitat el que acabarà sent realitat, que és el corredor del Mediterrani, que en definitiva és la via augusta dels romans, passada pels sedats del segle XXI.
I és així com es diu el llibre, no? És a dir, és així, la via augusta del segle XXI és com es diu el llibre, no?
La via augusta del segle XXI, mm-hmm. i després saps que tots els llibres d'assaig porten un subtítol, en aquest cas és el corredor mediterrani contra l'Espanya radial. Però et dic, a mi el que m'ha agradat més del llibre és que es llegeix des de molts angles, i que fa realitat el que l'autor anuncia al pròleg, que és que no que el llibre pretén explicar una història, o explicar històries, i és el que fa amb el llibre, sí, explica explicar històries, i la majoria molt, molt interessants, sí.
Ens acompanya el seu autor, com no pot ser d'una altra manera, Josep Vicent Boira. Què tal, Josep Vicent? Bona tarda.
Hola, com estem?
Estem contents que estiguis amb nosaltres. Només una pregunta i de seguida et deixo en mans, perdó, en Josep Martí Blanc, però estem, com deia en Josep, davant l'obra de la teva vida.
Bé, jo li agraïs molt al Josep la presentació que ha fet. No ho sé si serà l'obra de la meva vida, perquè espero fer més coses també, però sí. És cert que d'alguna manera clou un capítol, sobretot un capítol que van començar ja fa, o que vaig començar ja fa molts anys, quan el corredor mediterrani no estava de moda, no? Perquè ara la última referència, per exemple, del Parlament de Catalunya, en un debat interessant sobre això, pues, et situa en aquesta perspectiva, però no sempre va ser així, no? Aleshores, sí que és veritat que amb aquest llibre intenté recopilar tot el treball que s'ha pogut fer en aquests últims 15 anys, pot ser, de, parlant sobre el corredor mediterrani, sí.
Déu-n'hi-do. Josep, t'escolta en Josep Vicent Boira.
Hola, Josep Vicent, bona tarda.
Hola, què hi ha?
Al llibre hi ha una idea que es repeteix molt al principi, però que de fet acompanya el lector fins a la cloenda, sobre el corredor mediterrani, igual que la Via Augusta, requereix d'una mirada imperial, perquè sempre que s'acaba imposant la mirada, les llums curtes o la visió autàrquica de la vida, doncs el corredor té tots els números per fracassar. M'agradaria que els hi expliquessis als nostres oients aquesta idea de que el corredor va bé en el moment en el que agafa força una idea imperial. Perquè normalment la idea imperial és algo que no acaba de quadrar en la mirada sobre el segle XXI.
Sí, és cert. Sí, tens raó a l'hora de definir això. Jo vaig trobar aquest paral·lelisme evidentíssim entre la Via Augusta i l'Imperi Romà, i Roma com a capital, diguem-ne, de la cultura europea en molts aspectes, la nova política que des d'Europa s'està fent, amb Brussel·les com a capital d'Europa, no? Almenys capital administrativa i política en algun sentit també. Aleshores, aquesta idea imperial de Roma avui seria el projecte europeu i el projecte europeista. I com l'Imperi Romà en el seu moment va tenir també una xarxa de vies que comunicaven tot l'imperi i que portaven la cultura i portaven l'economia d'un racó a l'altre de l'imperi, igualment avui, amb un projecte europeu com el que tenim, sí, en el que hauríem de participar amb més entusiasme, també tenim una xarxa de transports fonamental per a entendre quin serà el futur de les comunicacions i de les infraestructures al nostre continent. I d'eixa xarxa de transports, una part fonamental és el corredor mediterrani. Per tant, d'alguna manera, si anem més enllà de la geografia política espanyola i mirem el mapa econòmic i el mapa social i cultural d'Europa, observarem que el corredor mediterrani forma part d'aquesta xarxa transeuropea de transports que serà un dels emblemes i un dels elements identitaris d'aquest nou projecte europeu i europeista que tots hauríem de treballar per ell.
El que és interessant és dir, si això és així, per què ens ha costat tant? Per què costa tant realment l'aposta pel corredor mediterrani, no?
Doncs perquè tradicionalment a l'estat espanyol ha predominat la concepció radial de les infraestructures. I aquesta concepció radial de les infraestructures que feia que encara avui parlem del quilòmetre zero en la Puerta del Sol, o que parlem de Madrid com l'origen i destinació de pràcticament tot el sistema de transports viaris, però també ferroviaris i aeroportuaris, i de port, perquè no pot ser per ara, no? Però espera't que a lo millor també inventen alguna cosa. Però és veritat que amb aquesta xarxa radial, ha descurat altres comunicacions, per exemple, les comunicacions transversals, per exemple, entre València i Barcelona. Això ho explica en el llibre, com és possible que fins l'any 2020, entre València i Barcelona encara n'hi havia un tram de via única, és a dir, que quan un tren pujava, el que venia de cara no podia passar. 2020, això va ser solucionat al gener del 2020. Aquesta concepció radial descurava aquestes relacions transversals a l'estat espanyol, però també les comunicacions amb la resta del continent. I allò que entre París i Brussel·les, per exemple, es va poder fer a finals del segle XIX, o a mitjan del segle XIX, que és una comunicació ferroviària, encara avui, i l'exemple el tinguérem l'altre dia en el cas del Barcelona-París, triga 7 hores, o bé no existeix, com Madrid, que no està connectada encara directament en cap capital ferroviària de la Unió Europea, ben entrat el segle XXI.
Déu-n'hi-do. Josep.
Quan llegeixes el llibre, fins i tot algú que, no amb la intensitat del Josep Vicenç, però fins als que hem seguit l'actualitat i les cosetes que anaven passant al voltant del corredor, te n'adones que en el fons tens una visió localista, que l'entens com una obra... espanyola o del llevant espanyol, no? I llegint el llibre, el que trenques és esta mirada, perquè el insisteix permanentment en la idea de que el corredor mediterrani no és algo que acabi anant des d'Algesires fins a la frontera francesa. Escolti, això s'acaba a Hongria, a les portes d'Ucrània, i llavors ja diu, recupera una frase de Orlando Figes que complementaria la de Steiner. Steiner deia que Europa eren els cafès, i l'historiador Figes diu, els trens han fet Europa. Llavors m'agradaria que aprofundissis en aquesta idea de l'europeisme que traspua tot el teu, sí, tot el teu llibre, Josep.
Exactament. És una qüestió de mapes. És una qüestió de mapes. I quan jo he tingut oportunitat de participar a Brussel·les en alguna reunió, ho he dit, sempre que veig aquells mapes de la xarxa de transports d'Europa, me recordava a les comunicacions de l'Imperi Romà, i pràcticament són iguals. Lògicament amb els canvis tecnològics que n'hi han hagut en els darrers temps, no? Però en realitat és una visió molt semblant, aquesta que ens fa dir que el projecte del corredor mediterrani, per primera vegada estem ben situats, per primera vegada en la geografia i en la història, per traure-li tot el profit que tinguem, que puguem. El port de Barcelona, el port de Tarragona, el port de València, el port d'Alacant, el port de Cartagena, Almeria, la SEAT Martorell, la Ford d'Almussafes, les zones productives hortofrutícoles que tenen com a destinació els mercats europeus, se beneficiarien abastament d'aquest projecte, perquè cal recordar que el corredor mediterrani no només és un projecte per a passatgers, és també per a mercaderies. Sí. I en aquest entorn de la descarbonització i del combat al canvi climàtic, passar del camió al ferrocarril és un dels objectius essencials d'aquest corredor. Efectivament, com molt bé dius, Josep, Europa va fer-se gràcies al ferrocarril. Hi ha un altre llibre preciós, molt bonic, sobre com la música clàssica es va difondre per tota Europa gràcies precisament al ferrocarril, que permetia que les grans orquestres i que els mestres pogueren desplaçar-se de Londres, París, Brussel·les, Anvers, Milà, que pogueren desplaçar-se gràcies al ferrocarril, i que la música clàssica esdevinguera una música europea, no? Bé, pues, en aquest sentit estem a les portes també d'aquesta gran aposta pel ferrocarril, que en principi, en un debat interessantíssim, podria substituir l'avió, per exemple, en un trajecte com el de Barcelona-París, per exemple, i més enllà, València-París podria ser també, Alacant-París podria ser, amb un tren d'alta velocitat, i que permetera que les cues en les nostres autopistes i autovies, de cues de camions que creen el gran problema ambiental i, a més, de la congestió, pogueren passar, ni que siga una part substancial, al ferrocarril, que seria un gran benefici per a tothom.
Clar.
Toni, el llibre, ja et dic, hi ha la part més tècnica de les
de les locomotores que poden treballar en diferents sistemes de seguretat, els amples de vies, hi ha una part tècnica important, però també hi ha una part política que resulta molt interessant. El Josep parla de la dècada de la ignomínia sobre el corredor mediterrani, i després el 2013, quan la Unió ja reconeix el corredor mediterrani com una infraestructura principal que s'haurà de fer i a la que s'hauran de destinar recursos. Llavors et permet fer el recorregut polític del corredor del Mediterrani. Pots resseguir el posicionament de diferents persones, diferents partits, tot i que l'autor té l'honestedat i la generositat de dir, bueno, diu, ara que jo tinc responsabilitat sobre el corredor en la mesura que doncs, soc el coordinador per part del govern central, doncs les coses les he vist, les veig d'una manera més holística i puc ser una mica més generós, no? Però el llibre et permet aquest viatge a través de la política, des d'un corredor pràcticament desaparegut en els debats parlamentaris a un corredor que agafa un gran protagonisme amb alguna legislatura. I a mi una de les coses que en el llibre no està molt desenvolupat, això, però una de les coses, o una de les paradoxes que assenyala el llibre, dius, en la mesura que el corredor serveix per a que no hi hagi fronteres entre els territoris, i particularment entre els de parla catalana, per exemple, hi ha una part del llibre que me l'he subratllat particularment, perquè assenyala la paradoxa de que el moviment anticatalanista valencià, els blavers en el seu dia, el senyor Elizondo, eren gent que militava en el corredor del Mediterrani, i paradoxalment les posicions doncs més nacionalistes de Catalunya, pues, quasi que s'ho fotien a l'esquena o tant els hi fumia, per entendre'ns. Aquesta part del teu llibre és molt interessant, Josep Vicenç.
Sí, és una gran paradoxa, efectivament, en la que m'alegra que hagis caigut en aquest sentit, perquè presenta la realitat de les coses. Efectivament, el moviment anticatalanista al País Valencià, que va néixer als anys 70 i 80 i que va estendre's pràcticament fins als 90, tenia molt de retòrica, tenia claríssimament una posició, diguem-ne, anticatalanista feroge des del punt de vista de les paraules. Però és veritat que, en el fons, la geografia econòmica i la geografia dels interessos comença a poc a posar-se per davant, en un procés lent, és cert, però no debades. Són els empresaris els primers que trenquen la inèrcia política que existia, per exemple, entre polítics catalans i valencians de donar-se l'esquena. I quan els empresaris comencen a parlar entre ells i a dir, escolteu, ens interessa anar conjuntament per reclamar aquest ferrocarril, aquestes infraestructures, aleshores la política ve darrere, perquè ja n'hi havia una certa maduració. I d'alguna manera el corredor mediterrani també va ser un instrument per a desactivar l'anticatalanisme, almenys aquest anticatalanisme retòric, que existia entre una part de la societat valenciana. Mm-hmm. I efectivament, en aquest sentit, també des del punt de vista de Catalunya, cal fer la reflexió, si me permeteu, tot i que jo com a valencià tampoc conec massa bé la situació, però és cert que he vist en el nacionalisme català un cert replegament de les condicions, de les capacitats, de les aliances, de les complicitats amb altres territoris que efectivament tenen en algun sentit problemes semblants i amb els quals modulant perfectament el nivell de volum, per exemple, i la sensibilitat, podria aconseguir-se moltes altres coses.
Segurament en la banda contrària trobaríem aquelles idees de les que parles en el llibre, l'Europa de les regions, de Pasqual Maragall, no? que segurament aniria una mica en aquesta línia de parturisme que estaves comentant, no?
Sí, exactament. Això és així, perquè la lògica del corredor mediterrani, no és només una infraestructura, és un vector de comunicació, és un territori en marxa, és un territori dinàmic, són complicitats per a dur-lo endavant. I aleshores aquelles propostes, per exemple, del Pasqual Maragall sobre euroregions, sobre un federalisme de les infraestructures, que també un federalisme de les coses materials, no tan etèric com algun federalisme, no sé, no, parlem de... Alemanya té un pla federal d'infraestructures, per exemple. No cal reformar la Constitució per a fer un pla federal d'infraestructures en el que n'hi hagi una clara delimitació, per exemple, pues que les comunitats autònomes o que Catalunya tinga la competència sobre les rodalies o sobre els ports, perquè no, en Alemanya funciona així. És a dir, sí que trobava moltes complicitats amb aquestes propostes de Pasqual Maragall que, dissortadament, en el seu moment van ser poc materialitzades, no? No només per els adversaris, sinó també per els seus propis companys, cert, de partit.
Digues, Josep.
No, deia que a roda del que estem parlant ara, hi ha un moment en el llibre que veus que la idea explícita és, escolti, en algun moment el que pots arribar a pensar és que el nacionalisme català, que està acostumat sempre a mirar-se al mirall i pensar que el terra que xafa, doncs no n'hi ha un altre d'igual al món, saps? És com si li costi entomar que els altres poden tindre idees bones, que val la pena seguir, i que si no l'has tinguda tu, pues aquella idea li costa més de quallar o et costa més posar-te a roda. Jo crec que llegint el llibre es veu clarament que doncs el gran motor del que avui tenim entre mans, és el lobby valencianista, el lobby universitari, lobby empresarial, que és veritat que en la seva feina acaben generant simpaties suficients perquè si acaben sumant altres parts i altres territoris i arrossegant a la política, però que la cèl·lula galvanitzant de tot això, doncs en aquest cas en particular, la trobem a València i es pot posar, crec, com un exemple i dir, escolti, la política té una lògica, però si la societat civil, la societat acadèmica, la societat empresarial es posa a treballar en una determinada direcció i és prou persistent, de vegades la finestra d'oportunitat s'obre i les coses acaben sortint. I crec que l'autor, el llibre, no sé si estàs d'acord, Josep, però que ha intentat també dedicar moltes planes a posar el corredor com a exemple d'aquesta possibilitat d'èxit, de que quan tot allò que no és política es posa a treballar conjuntament amb una direcció, les coses acaben per passar.
Tenim un minut, Josep.
Sí, efectivament, és tota la raó. Vull dir, n'hi ha vida més enllà de la política, i això cal, i sobretot en societats dinàmiques com les nostres, la valenciana, la catalana, n'hi ha vida més enllà de la política, i la política potser després ja vindrà. I per tant, hem d'avançar en aquest capítol justament perquè crec que n'hi ha moltes possibilitats d'èxit, anant també, i això ho dic sense menystenir aquelles relacions culturals i lingüístiques que sempre han estat el pal de paller de les relacions Catalunya-València, en els camps com les infraestructures o les relacions comercials o econòmiques.
Que interessant és el concepte del federalisme de les infraestructures. Segurament, si volem que tiri endavant, la primera cosa que hauríem de fer és treure-li la paraula federalisme de l'enunciat, no? Per si de cas, dic, no?
Per si de cas.
També
podem aprendre dels veïns alemanys.
Molt bé. Josep Vicent Boira, un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, gràcies a Josep.
Gràcies, bona tarda. Josep, mira què m'acaba d'arribar. M'ha arribat un missatge d'aquells, saps, que a mi em flipa la gent, la rapidesa, no?, a nivell d'enviar-te un meme d'aquests, no? Em diu, última hora, Pedro Sánchez gana el juego del calamar, i es veu una fotografia, clar, de les últimes eleccions, on efectivament estava Pablo Casado, Albert Rivera,
sí,
Pablo Iglesias, sí, i Pedro Sánchez.
Bueno, estava Abascal, també, i aquest
és veritat,
sobreviu.
Però en aquesta foto no hi era. Aquesta foto no hi era.
Aquesta foto està editada, perquè Abascal no agrada les fotos.
Què em deu haver passat a mi, que no l'he trobat a faltar? No ho acabo d'entendre.
D'això va demà el meu article de Vanguardia.
Ah, molt bé. Doncs
ja llegiràs.
El devorarem, com sempre. Una abraçada, Josep. Cuida't molt i bon viatge de tornada. Tornes avui mateix o no?
Ja veurem, depèn de com vaiga la tarda.
Molt bé, si arribes a divendres jo el divendres vaig cap allà. Una abraçada forta, cuida't molt.
Apa, adéu.
Són les 5, hem d'aturar-nos i de seguida ens visiten els senyors que tenen els clients. Són la nostra tertúlia tots els dijous aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fins ara, que són les 5.